Aquests pròxims 20 minuts parlarem de... d'aquesta operació sortida de Setmana Santa. Parlarem del trànsit, que comença d'aquí a 3 hores mal comptades. Es calcula que més de 900.000 cotxes ocuparan les carreteres entre avui, que és quan comencen les vacances escolars, i la del Divendres Sant. Es creu que el trànsit augmentarà entre un 2 i un 3% respecte a l'any passat, sobretot per la coincidència de Setmana Santa i Sant Jordi, i perquè a més sembla que el temps acompanyarà. Senyor Joan Arejo, director del Servei Català de Trànsit, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Déu-n'hi-do, una època de crisi, no? 900.000 cotxes?
Sí, són molts, però també és una Setmana Santa una mica atípica, no? Cau molt amunt, cau molt alta. Sembla que el temps acompanyarà, tenim Sant Jordi pel mig. Segurament també, doncs, fruit de la situació econòmica, hi haurà menys viatges llargs i, per tant, la gent es mourà més pel territori. Tot ens fa pensar que això, que, com deia vostè, una miqueta més de circulació i de mobilitat tindrem.
Avui problemes?
Esperem, no, jo crec que aquest cap de setmana no serà el més complicat, però tradicionalment els dies més complicats són ja quan arriba el fort de Dijous Sant i Divendres.
Dijous i Divendres Sant. És a dir, si hem de recomanar als oients que estiguin escoltant que hagin d'agafar el cotxe per Catalunya, els pitjors moments i els pitjors dies dirien que serà la setmana que ve.
Sí, el que passa és que la sortida té l'avantatge de que es produeix més i més repartida, no? També les escoles la setmana que ve ja no fan classe, per tant pot haver-hi moltes famílies que aprofitin aquest primer cap de setmana, i després el que sí que ja és més complexa de tot és la tornada, perquè aquesta sí que es produeix allò amb unitat de dia, pràcticament, no? Entre diumenge i dilluns.
900.000 cotxes, es calcula més o menys quan seran aquest cap de setmana i quan serà el que ve?
Sí, estem parlant d'uns 5, més o menys 400 i escaig aquest i 500 i alguna altra.
A més, tal com explicàvem fa uns dies, Interior ha fet una cosa que m'ha sorprès molt, que és aixecar parcialment la prohibició dels camions de circular en festius. Per tant, hi haurà més camions a la carretera, això no és un problema pel trànsit? No,
el que passa és que diríem, això és una regulació que dura tot l'any, i el que té afectació en aquests dies és relativament poc, i en de rutes, diríem, que no són problemàtiques a priori. Per exemple, estem parlant de la AP7, però no en direcció sortida de Barcelona, sinó en direcció entrada i des de les Terres de l'Ebre fins a Tarragona, ciutat. Per què? Perquè hi ha molts vehicles que senzillament el que fan és tornar a les seves bases. Clar, si passen de Tarragona sí que pot ser un problema, perquè llavors incrementen el trànsit d'entrada a Barcelona. Però si es queden a Hospitalet de l'Infant o Reus o Tarragona, per exemple, i es fa una tria, això és una qüestió més d'operatiu de Mossos, no? Distingir qui és qui i el que se'n va cap a la base.
Però serà variable també o no?
No, això només estem parlant de pujada, eh?
Sí, de pujar al Delta de l'Ebre.
Ah, exacte,
i prou. Fins a Tarragona.
Per tant, diríem, les modificacions són molt poques, les que s'han fet, que afectin aquests dies.
Val, però això anirà avançant amb més trams o no?
No, aquests dies serà això i prou.
No, però més endavant.
Bueno, hi ha hagut, per exemple, un cap de setmana que s'ha flexibilitzat des del 6 i el 7 d'agost, que estava la normativa. Després, alguna carretera a Girona també s'ha flexibilitzat, però són coses puntuals, en definitiva, perquè ens entenguem. Si hi havia, amb la normativa que ens va deixar aprovada l'anterior govern el mes de desembre, 101 hores de restriccions, ara n'hi haurà 91, per tant estem parlant de poques coses repartides en tot l'any, eh?
La setmana que ve, dissabte, és a Sant Jordi, dissabte Sant i Sant Jordi. Serà un problema també o no?
És un dels
grans misteris?
Jo crec que és una mica una incògnita, perquè no ens hem trobat un Sant Jordi que calgui mig de Setmana Santa, i aquí hi ha diferents teories, no? Hi ha la teoria de molta gent, doncs, que li pot vindre molt de gust vindre a veure Sant Jordi a Barcelona, que el Dies Feiners no ho pot fer-ho. També hi ha la teoria de que hi haurà molta gent que, com que ja haurà sortit de Barcelona, ja no hi vindrà, no? Bueno, haurem d'estar una mica... El que és evident és que és una situació nova, no? Com la de la Setmana Santa tan alta.
A principis de mes, el Servei Català de Trànsit informava que en el primer trimestre la mortalitat a les carreteres catalanes ha caigut més d'un 17%. A què ho atribueix?
A veure, la mobilitat en general ha disminuït, però després hi ha una altra cosa. Fer números en períodes tan curts a vegades té la seva complexitat. L'any passat, el mes de març, ja havia passat la Setmana Santa. Això és un element important, eh? Vull dir, perquè a més la Setmana Santa va tindre un comportament, jo ara no recordo exactament els números, però va haver-hi una accidentalitat elevada. Però en general la mobilitat ha disminuït, i insisteixo, dins d'aquests tres primers mesos es dona la circumstància de que Setmana Santa l'any passat havia sigut al març.
L'única zona on puja és a Barcelona, la mortalitat. Això té alguna cosa a veure amb els 80?
No, no, perquè en els 80, no, des de que s'ha suprimit, no ha passat res d'especial. No, no, els 80 no han sigut mai una zona, diríem, d'accidents importants. No té que veure amb això. Té que veure amb altres circumstàncies, segurament, però no amb aquestes.
La setmana passada explicàvem que s'havia detectat un radar que va facturar 5 milions d'euros en multes en 3 anys. On era?
El lloc que, vaja, jo no ho vaig dir-ho, però ho van treure mitjans de comunicació, és a l'alçada de Montcada i Reixac.
Montcada i Reixac. S'ha eliminat ja?
A veure, és que aquest radar tenim una circumstància, que és que en aquests moments, des de que s'ha suprimit la zona 80, aquest és un radar que estava a la frontera de la zona 80, i des de que s'ha suprimit de la zona 80 ha començat a tindre un comportament absolutament normal. Per tant, segurament nosaltres l'acabarem canviant, aquest radar, però en aquests moments volem acabar d'observar, és a dir, en aquests moments està fent exactament el mateix que els altres radars. Per tant, és possible que el fet de la zona 80... pel que fos, fes que els conductors, diríem, evidentment el radar funcionava bé tècnicament, primer de tot, el radar funcionava bé, no tenia cap problema tècnic.
Val.
Per tant, disparava si tu passaves de la velocitat que havies de passar. Això també vull dir-ho, eh? El que passa és que la finalitat d'un radar és corregir les conductes dels conductors. Per tant, si un radar segueix fent moltes multes, escolta, aquí passa alguna cosa. I el que nosaltres hem detectat és... Aquest radar està, diríem, en els... Si no recordo malament, els 2 quilòmetres de la frontera de la zona 80. Hem detectat des de l'1 si no m'equivoco, la zona 80 es va acabar a l'1 de març, no, el 31 de març. Hem detectat que ha començat a tenir un comportament normal. Per tant, nosaltres, que ens vam comprometre a finals d'aquest mes d'abril, diríem, presentar una nova reordenació en aquest tema, hem preferit, per un principi de prudència, acabar de veure si realment té un comportament normal, perquè llavors ho atribuiri que fa les mateixes, per entendre'ns, fotos i multes promig que altres radars. No destaca com destacava...
I a què creu que...
És que l'única cosa que ha passat, el tema, a vegades aquestes coses...
Era dels 80.
És l'únic que ha passat aquests mesos.
Per tant, què vol dir? Perquè això era sortida de zona de 80?
Sortida, sí.
Per tant, la gent quan acabava deia...
O pel que fos, com que hi ha molt a prop també un peatge i pensés que entrava en una autovia, a lo millor corria més del que tocava. Per tant, el que sí és cert és que ha passat a tindre un comportament normal. El que passa és que segurament ens decantarem per a la zona on hi ha aquest radar per plantejar fer un control per d'aquests que en diem de tram. Que hi ha una entrada, una sortida, i per tant el que fas és un promig de velocitat.
Velocitat mitjana, diríem.
Exacte.
Que això és el que és per on creuen vostès que passa el futur, no?
Passa el futur en determinats llocs que tècnicament pugui ser, i aquest segurament seria un bon lloc.
Han trobat altres radars recaptatoris?
Hem trobat radars que dos més, diríem, que han tingut també un comportament una miqueta estrany i que segurament també seran candidats un a treure i l'altre segurament a variar.
On?
Em permetrà que amb aquestes coses jo intento sempre ser molt prudent. Un segueix estant a la frontera de la zona 80, però en aquest cas no aquí, en un altre lloc, i l'altre està en una carretera que no té res a veure amb l'entorn de Barcelona i que, bueno, té un comportament, n'hem trobat tres en definitiva, comptant aquest que deia vostè, que han tingut un comportament molt atípic.
També a Barcelona?
No?
A la zona de Barcelona?
No, dos sí, el que li dèiem de
Montcada. I l'altre, a quina zona de Catalunya estem parlant?
L'altre estem parlant a la província de Barcelona, però fora, no estem parlant d'aquí. I en definitiva, si em permet una cosa, a mi el que més m'interessa d'aquest tema dels radars, més que els radars funcionin malament, que no funcionen, insisteixo, i per tant també vull deixar molt clar, quan fan una fotografia és que algú va més de pressa del que ha d'anar. És que al final, com que el radar té una finalitat, i la finalitat ha de ser els accidents i el corregir conductes de conducció, sobretot de velocitat, incíviques, a mi el que m'interessa especialment és que siguem capaços cada any, cada dos anys, de mirar els radars i veure si realment compleixen la funció que han de complir, que és han corregit la conducta de la gent, han fet que la gent afluixi, aquest és l'objectiu.
Quants facturaven aquests?
No, menys, menys. El top 10 era el...
El número era aquell, però aquest diria que era el segon i el tercer.
El segon i el tercer, sí.
I exagerat, diríem, per...
Per damunt de la mitja, molt per damunt de la... Molt per damunt del comportament normal. De
clar, el que és aquest que està a la zona límit dels 80, també ho pots entendre. Miro com a conductor, dius, ja s'ha acabat els 80, apreta una mica més. Però l'altre...
Però n'hi havien d'altres, eh? N'hi havien d'altres que també tenien aquesta circumstància de que estaven a vegades d'allò i no tenien aquest comportament.
És curiós, doncs, no?
Sí, per això mateix. I el que vam pensar és que si podia tenir algun problema tècnic, no té cap de problema.
I els altres dos tampoc tenen problemes tècnics?
No. Vull dir, funcionen des del punt de vista de... Si vostè passa de pressa, li fan la foto.
S'han posat algun radar nou?
No, encara no.
No, encara no. Però això vol dir que vol dir que hi haurà un dia que se dirà encara sí?
De posar radars nous? Sí, sí, nosaltres en tenim adquirits que ja venien... L'adquisició i posada d'un radar és un procés molt llarg, que acostuma a tindre un parell d'anys, entre que es compren, es verifiquen, es busquen els punts, es posen les cabines, es fan les obres, i l'anterior equip va comprar 30 radars... I bé, doncs ara estem en la fase de que indústria està certificant els cinemòmetres conforme funcionen.
O sigui, posaran 30 radars més a Catalunya?
Sí. Sí, sí.
I no se'n trauran cap?
El que farem segurament és en alguns d'aquells radars els mourem de lloc.
Val, però en definitiva
buscarem...
el que m'està dient és que a Catalunya hi haurà 30 radars més nous.
Sí, sí, sí. La suma serà que n'hi haurà 30, sí. Que no és una, de totes maneres, ho dic per algunes informacions que han sortit, en quant a si l'estadística en tenim menys i menys, estem molt, molt a nivell europeu. I amb l'estadística que a vegades es fa a nivell espanyol, de dir que si en Espanya n'hi ha menys que a Catalunya, s'oblida que des del punt de vista dels mòbils, a la Guàrdia Civil en té 300. Amb el qual, si sumes els mòbils i els fixes, a l'estàndard és el que és.
Per tant, amb l'anterior govern quants...
S'havien comprat, amb l'anterior govern se'n van comprar 30, que són aquests 30 que en aquests moments estan pendents de col·locar.
Que s'han de posar perquè també interessa el govern actual?
No, s'han de posar si els llocs on tècnicament es va decidir que s'havien de posar per accidents i per velocitat inadequada, seguim considerant que són necessaris, els posarem.
I ho consideren?
La majoria sí.
Per tant, estaríem parlant de quants radars hi haurà a Catalunya quan es col·loquin aquests 30, aproximadament?
El tombant de 200.
El tombant de 200.
Sí.
Déu-n'hi-do.
Comptant també, si em permet, comptant també, sap que també tenim alguns punts de radar que no hi ha cinemòmetre dintre, eh? Tant ho conto tot plegat.
Els 30 són per arreu de Catalunya?
Sí.
Majoritàriament a Barcelona?
No. Majoritàriament fora.
On?
Barcelona està ben cobert en general, ja per lo que venia de la zona 80, pel tipus de... I perquè la velocitat a la zona... Quan, suposo que vostè, quan parla de Barcelona, es refereix molt a l'entorn metropolità de la ciutat. Les velocitats aquí, fins i tot per uns temes de congestió, moltes vegades les velocitats són més moderades.
De totes maneres, no creu vostè? Però... Per una persona que agafa el cotxe, que li diuen, ara 80 ja no, però vaja, ara 110. Ara, radar, vigila, que no sé què, que li col·locarem 30 radars més. Que, hosti, això de conduir s'està convertint en un... En fi, gairebé amb el cotxe dels Picapedra.
Segur que sí, però jo també estic segur que sí, quan acabi l'any, i segur que tindrem altra ocasió d'estar en aquesta taula, vostè pot anunciar que hem reduït la sinistralitat i que tenim menys morts que l'any anterior.
Home, per descomptat.
En això hi juguen molts factors, eh? Jo sóc dels que sempre he pensat, segur. I dic públicament que no només hem de parlar de velocitat, hem de parlar de moltes coses, però la velocitat segueix sent un factor en què el que hem de procurar no és que la gent allò... Que compleixi la normativa.
Sí, però li dic seriosament també. Quan vostè diu, és que col·locarem 30 radars més, jo no penso en la sinistralitat, que hauré de pensar, i hauria de pensar. Penso en que ja estem una altra vegada en aquest afany recaptatori.
Sí, però fixi's el que li he comentat jo. El radar es posa per corregir conductes. I quan el radar funciona és quan corregeix les conductes. I quan corregeix les conductes, el radar fa molt poques fotos i posa molt poques sancions. El fet de que hi hagi un radar no vol dir que automàticament es produeixin sancions. Si el radar fa la seva feina, el primer dia, el primer mes, el segon mes, però després es anirà corregint la conducta i tenim molts radars, molts, d'aquests 200 que jo li parlo, tenim molts, que escolti, que poden recaptar 700 euros al mes. I vull dir que, per tant, han aconseguit allò que preteníem.
I
el que preteníem és això.
Han posat alguna multa per superar el 110 o no?
Pues ara m'ha matat.
I s'ha reduït la sinistralitat?
la sinistralitat en aquests moments la portem més baixa que l'any passat, insisteixo.
Però, sí, ha... però no sabem, no sabem exactament si és pel
110 o... Jo diria que pel tema del 110 especialment és molt... se'm fa difícil.
Jo no sé si els cotxes gasten menys, però li he dit una cosa. Acabem de tocar el rècord històric del preu del petroli i del preu de la benzina. Clar, i ens estem parlant de 110 per hora
i
a sobre surt el director general de trànsit a nivell espanyol, el senyor Pere Navarro, i diu, bueno, de moment fins al mes de...
Sí, sembla ser que ens comença, diríem, a calentar l'ambient per dins que això s'allargarà. I sobretot, com parlàvem fora micro amb vostè, perquè la benzina la paguem vostè i jo de la nostra butxaca. I per tant, dius, puja el preu de la benzina, si vol la pago jo. Sóc jo qui decideixo si em puc el dipòsit o no, d'on decideixo, amb independència de que em facin de 110, em facin de 115 o em facin de 90.
Però vostè és una barbaritat que això s'allargui?
Per mi segueix sense tenir sentit, i després que no es calculen aquí els costos econòmics, que també significa el temps, la pèrdua de temps de moltes activitats econòmiques que es desenvolupen a les carreteres. I insisteixo, i sobretot, no és l'Estat el que s'estalvia diners. Hem de ser som els ciutadans o no, en funció de si decidim omplir el dipòsit o no.
Vostè creu que això va per llarg?
Pues ara me temo que sí, perquè, entre altres coses, no veig a un futur proper que desapareixi que baixi el preu del petroli, tal com estan les coses.
Per tant, potser vostè creu que pot ser una mesura que això tingui llarg recorregut i estaríem parlant de que potser fins i tot tot aquest any?
De moment, amb el que avui he sentit, jo no l'havia sentit, no he parlat amb el senyor Pere Navarro, la notícia l'he sentida de vostès aquest dematí per la ràdio, m'ha donat la sensació de que això de pas a l'estiu i ja en parlarem cap a finals d'any. M'ha donat aquesta sensació, voldria equivocar, però m'ha donat aquesta sensació.
Una altra mesura implantada pel govern Zapatero per l'estalvi va ser la rebaixa del preu del transport públic un 5%. No s'ha notat cap canvi en l'ús del transport privat.
En general, la mobilitat els últims temps ha disminuït una mica, tot i que preveiem aquesta Setmana Santa un repunt, en general ha disminuït una mica la mobilitat, sí, això és cert, però suposo que és, també no només és fruit del tema de les despeses econòmiques del transport, sinó també, com dèiem, del preu de la benzina, dels costos de la crisi econòmica.
A finals de març va haver una polèmica a l'Ajuntament de Barcelona, si ho recordarà, amb la tinent d'alcalde Imma Maiol, que proposava que els cotxes més grans de 10 anys no circulessin, bàsicament per reduir la contaminació. Vostè què n'opina?
Jo opino que si les ITVs estan ben fetes i estan ben passades, que haig de pensar que ho són, en aquests moments és molt difícil retirar de la via pública els cotxes antics, perquè és molt difícil, els de més de 10 anys, perquè en aquests moments no hi ha moviment en el mercat de vehicles. L'ideal, evidentment, que tots els vehicles siguin quan més eficients, més eficaços, això està clar. I és un dels elements importants a l'hora de parlar de temes de contaminació, etcètera, etcètera. Però en aquests moments, en l'escenari que tenim, ho veig difícil.
No creu que s'ha de reformular per això l'ITV?
Igual que segurament hem de reformular, o s'ha de reformular, qui té la capacitat legislativa, en aquest cas no és el govern de Catalunya, doncs el tema de les renovacions de permisos, per exemple, de les persones grans, no per posar dats topes, sinó senzillament per revisar ben bé si les proves que es fan serveixen o no serveixen. Les ITVs és possible que hagin de fer més incidència en aspectes d'aquests de motor d'aquestes característiques, sí.
Són les 10, acabarem de seguida. La setmana passada vostè deia que havia començat a instal·lar els sistemes de la velocitat variable. Quan serà això?
A veure, pretenem el primer projecte començar a fer-lo, doncs a passar l'estiu, començar ja les primeres obres.
I com funcionarà això?
Pues igual que l'altra velocitat variable, les velocitats no es toquen, les velocitats són les que hi ha a la via en aquests moments marcades, és a dir, si de Molins de Rei cap a Barcelona es pot anar a 100 o a 110, se seguirà poguent anar a 100 o 110, el que passa és que en funció de la congestió anirà regulant una mica l'entrega del trànsit a la trama urbana, no? Que és la gran virtualitat que té la velocitat variable.
I acabo, l'últim cop que vostè va ser aquí va parlar de la possibilitat que caldria fer un codi de circulació català, i que ho veia, va dir, fins i tot factible de fer-ho. Això es podria fer aquesta legislatura?
Amb el marc legal actual, no. Vostè, recordo perfectament que vostè m'ho va preguntar i em sembla que seria perfectament factible, i vaig posar l'exemple, igual que tenim lleis civils catalanes, podríem tindre un codi de circulació català perfectament, però amb el marc en aquests moments i de competencial que tenim, això es fa difícil. Però vaja, en el marc competencial no és que es faci difícil, que en aquest moment no pot ser.
I li ha comentat a Pere Navarro això?
No, la veritat és que des d'aquell moment encara no hem tingut ocasió de parlar vis-a-vis. Em sembla que la setmana que ve hi ha una comissió general de trànsit a Madrid i llavors en parlarem d'això i d'altres coses de les que avui han sortit aquí.
Molt bé. Li agraeixo molt que ens hagi acompanyat avui, senyor Arejo, aquí al Món Arracú. Per ser el cognom, deixi'm, perquè hi ha gent que diu Arejo amb dues G's, Arejo.
Amb una. Arejo, amb una G, sí.
Arejo, eh? Jo l'Arejo.
I que, si em permet, ja sé que devem d'estar fora de temps, sí, però no, enviar de veritat un missatge de molta prudència, i ho vaig dir-ho, aquí del que es tracta és que tots per Setmana Santa sortim i disfrutem, però que tots tornem a casa.
Efectivament, esperem així, que sí sigui. Moltes gràcies, senyora,
gràcies a vostè.
I molta sort. Que vagi bé. Són les 10 i un minut.